Bon dia, passem 4 minuts de la una del migdia. Iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset, aquesta hora del vermut. Avui, hora del vermut reflexiva, o el que és el mateix, l'hora del vermut en jornada de reflexió. Una d'aquelles jornades que crec que aportem unes quantes temporades i unes quantes eleccions. Comentant, o començant aquesta tertúlia, comentant que sigui el fet d'aquest anacronisme que suposa això de reflexió en una època d'internet en què la xarxa coneix poques fronteres, tot i que des d'alguns governs s'intenti posar-n'hi, i també el fet de que la societat ja és prou madura per veure i per entendre els missatges que li arriben. També, el dia abans de la decisió del seu vot, a més, tenint en compte que com que han canviat els mitjans en què arribava la informació als ciutadans, aquest dia de reflexió, potser en una època i en un moment en què no hi havia internet, i permeteu-me que l'acentri com a protagonista i canal, doncs potser tenia cert sentit, però a dia d'avui, en què la informació ens arriba en dècimes de segon, i des d'on sigui, es fa una mica estrany, aquesta mena de situacions. Però sí, estem en jornada de reflexió, els candidats no poden demanar ja el seu vot, no es poden publicar enquestes, tot i que tots els mitjans d'una manera o d'una altra, ja sigui fent servir un diari d'Andorra o fent servir metàfores i comparacions amb les verdures, aquí tothom fa els seus últims pronòstics electorals del que pugui passar demà a partir de les 10 de la nit aproximadament, que sembla, si no hi ha grans canvis, tot i que sembla que des de la Moncloa s'esperi una jornada electoral més marcada per incidents o circumstàncies que no la facin una jornada normal, perquè en aquests mateixos moments s'ha reunit el Comitè de la Situació del Seguiment de Catalunya a la Moncloa per veure què està passant. La veritat és que, fent una ullada ràpida, sembla que no passi res, però bueno, ara ho comentarem, perquè potser els tertulians que m'acompanyen avui saben alguna cosa més que no pas qui us parla. Serà el moment, doncs, de presentar l'Anton Vidal. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Armand Pío, bon dia.
Bon dia.
I el Miquel Jardí, bon dia.
I bona hora.
Gràcies a tots tres per vindre en un dia tan especial i tan particular com és aquesta jornada de reflexió després de la vigília en què seran les quartes eleccions en els darrers 4 anys i que arriben, i ja permeteu-me que miri una miqueta en el futur, quan jo aquesta setmana jo em pensava que no ho sentiria i ja he sentit algú que comença a parlar de l'abril del 2020, que tornarem a ser. Una mica com heu vist i com heu viscut aquesta mini campanya electoral, perquè tal com estipula la llei no és de 15 dies sinó que és d'una setmana, i tot i així ja ha durat massa.
Podria ser de l'abril del 2020, perquè si tot queda més o menys com està, que no quedarà amb gaire diferència, si quan ho va tindre la mar de bé el senyor Pedro Sánchez de pactar amb Podemos se van negar los dos a acabar amb un acord, quan aquestes eleccions siguin més o menys les que esperem que siguin, podria ser que a l'abril torni unes altres eleccions.
Mm-hmm. De fet, avui som 9N, precisament. Aquí va començar una mica...
Sí, el 9N, exacte.
No, aquí va començar
no, tot. Fa 3 anys, no? 3 anys va ser?
Sí.
Que va iniciar-se una mica el més gros, no? de tot plegat, perquè aquest carrusel d'eleccions una mica ve seguit de tot aquest moviment que hi ha hagut, no? Perquè malauradament, penso, ja ho diem abans de micròfon tancat, només s'ha parlat de Catalunya, tant els uns com els altres, potser els de Podemos ho han diversificat una mica més, però ha sigut una campanya molt trista, des del meu punt de vista, perquè només entrar que els partits polítics que tenen que donar solucions a moltes coses només parlin d'una sola cosa, crec que no és el més adequat.
Sí, bueno, perquè hi havia com una espècie de concurs, aviam qui li fotria més fort a Catalunya. Per tots els debats que ho vaig anar seguint, allò era un concurs, aviam qui li pegarà més fort als catalans.
Anton, que t'has quedat a la reguàrdia?
Sí,
bueno, Anton està reflexiu avui.
Això,
toca. Ja, tranquils que reflexionem dels temes i de com van tractar els temes, perquè hi ha hagut un parell de debats i la veritat és que han estat força cridaners en el pitjor sentit del terme. Però primer anem al tema anem als temes i després ja anirem a les formes.
Jo, en principi, he seguit 3 dels debats que s'han fet, a la 1, a la 6 i TV3. Més que res, bueno, per coses com aquell que diu, doncs, d'estar informant de tal, uh-huh, i d'algunes barbaritats que diuen uns mitjans i els altres no, no? Però, bueno, en principi, doncs, bueno, sembla bé, és a dir, la història se pot tornar a repetir, com comentava el Miquel, i no és que solament se repetís, sinó que pràcticament és les mateixes eleccions que hi van haver, perquè si fa una falsa presenten els mateixos. Bé, hi pot haver alguna variació, però no crec que sigui substancial per variar això. Sí que s'han encès una mica els ànims per part de la resta de l'estat espanyol, i el que és curiós és que les campanyes s'han encetat i s'han tancat gairebé a Catalunya.
Veritat.
Les coses que abans ho comentàvem, com comentàvem d'això, no han exposat programes. Hi ha hagut un dels pocs partits que es presentaven que sí que potser el 80% era explicant el programa que portaven ells i el que farien, però la major part dels altres partits, quan un deia una cosa, l'altre el recriminava, i així successivament. S'ha volgut fer una cosa una mica diferent, en la qual hi ha hagut un debat d'homes i un debat de dones. Això demostra que ni uns ni els altres encara estan capacitats per poder tindre una... És a dir, equiparar uns i els altres, perquè aviam, aquí del que es tracta és de que els debats i les coses siguin amb persones que estiguin preparades, no perquè siguin homes o siguin dones, s'ha de fer, i resulta que el debat no pugui ser el que ens interessa saber. No? Però bueno, i a part d'això, el dia de reflexió és anacrònic. Això es va fer sortint d'una dictadura, en el qual el dia de reflexió era per apaivagar els ànims del personal, per tindre controlat de que abans d'anar a votar tot estigués bé, i continua igual amb l'assumpte de el que fa la Junta Electoral Central de prohibir petites coses, per mi animalades, com pot ser de que, no ho sé, em vaig enterar de que a les escoles va passar als Mossos, hi havia treballs manuals en els quals hi havia algun llaç i alguna cosa d'aquestes, i automàticament ho van fer treure. Això a les escoles nacionals d'aquí. Vull dir, jo me n'entero de rebot, perquè no ho sents que ho comenten. Uh-huh. Vull dir, aleshores veus fins a on t'ha arribat la poca latxa de la situació simplement per anar a votar.
De fet, ja el més gros que finalment van tirar-se enrere és el tema d'aquella trobada gegantera que s'havia de fer.
Sí, sí. La Junta Electoral
a Sant Joan de Vilatorrada, i pues van dir que no es podia fer, i finalment pues a veure.
Perquè alteraria
el normal funcionament d'una jornada electoral, s'entén, sí, no? És el que ells argumentaven, finalment han tirat enrere i s'han adonat de que realment no té cap sentit, no? Com moltes coses que han passat, però aquesta realment quan la vam sentir es van ficar una mica les mans al cap, crec jo.
Per
moltes
vegada.
Coses, te fiques les mans al cap. El que passa que pensa perquè això s'ha fet perquè la gent van protestar i es van queixar, però si no haguessin dit res s'hagués prohibit i ja està.
Evidentment, van tirar enrere perquè la gent s'hi va ficar
la gent pensa. Una trobada castellera el dia de les eleccions, amb què dimonis afecte a la gent que vagi a votar? Que els trepitjaran els gegants o què passarà? No? Vull dir, i llavors, clar, quan veus aquestes coses de la Junta Electoral Central, que vaya colla que són també...
A mi el que em preocupa és de que hi hagi una sèrie de gent que diuen que està preparada i que arribin amb aquests extrems a l'hora de fer i de prendre decisions. És a dir, jo estic d'acord, puc estar d'acord, de que inclús avui dia que són una sèrie d'inputs que van entrant constantment tant a les xarxes com visuals com el que siguin, que es reservi una mica el lloc de votar, de que no hi hagi propaganda, que crec que hauria de ser al revés, perquè evidentment la propaganda ja hi és. Uh-huh. Cada partit porta la seva papereta, per tant ja hi és, no? Per tant, que és absurd de que no s'hi pugui veure diferents eslògans o coses.
Que la persona, no? Quan arriba allí, la decisió ja la té presa.
La major part de vegades sí. Vull dir, són poques les vegades. Aviam, i la persona que arriba allí i vota perquè sí, suposo que doncs, és un vot profitós perquè doncs, va votar la persona que és el més digne que hi ha, però si un va votar i agafa la primera papeleta que li sembla, vull dir, això no té... Bueno, ho trobo doncs, bastant incoherent, no? Però bueno, no deix de ser, és a dir, la mateixa propaganda...
Això és un del mateix moment... baixíssim, això.
Nah, per això et dic que no és significatiu a l'hora dels resultats. Però el que és absurd és de que permetin les paperetes amb els anagrames i no permetin doncs, posar al darrere de la junta, de la taula, de la mesa, doncs, posar els anagrames de la gent que es presenta. Però bueno, suposo que el seu moment se va fer, això ni s'ha tingut cap mirament a l'hora de revisar-ho ni actualitzar-ho des de fa gairebé 40 anys, i la cosa, doncs, fins que no hi hagi alguna persona que tingui una mica d'il·luminació i pugui arribar amb alguna cosa més concreta i més clara que ara, doncs estem així.
És igual com a l'era de l'internet, com estem, és molt trist que no es pugui posar una mica en marxa el tema de la votació electrònica. Perquè, per exemple, per gent que viu a fora, o gent... Jo, per exemple, vaig votar per correu, jo ja he votat per correu, però, per exemple, perquè tinc guàrdia de mà, però, per exemple... podria fer el vot electrònic i crec que a l'alçada que estem jo crec que seria ja una cosa que...
Escolta, si l'1 d'octubre se va fer
amb les condicions que es va fer
malgrat el merder i el bròquil que van muntar els que no ho veien clar i que deien que això no... si es va fer, perquè no es fa ara legalment.
Tothom té un cert...
És a dir, si fa 3 anys,
i
si fa 3 anys,
gent,
com aquell que diu... Però
això es va fer a Catalunya, això depèn de Madrid.
Bueno, però
Madrid no,
però la tecnologia no és regional, només faltaria que ara ens diguessin que això els de Madrid no ho poden fer. Ho poden fer 10.000 vegades més i amb mitjans
no
3.000 vegades més importants.
Evidentment, la gent, avui en dia cada vegada més gent té certificat digital. Si tu tens un certificat digital, d'entrada tens... Tens un certificat que és un comprovant de la teva persona, bueno, i per tant tu pots fer el vot
de la mateixa manera
en aquell moment, pues, dirigit a qui creguis convenient.
De la mateixa
manera crec
que
s'ha de mirar de actualitzar i de modernitzar una mica tot plegat.
Senyors,
no? Perquè està quedant molt anacrònic, no? Crec.
Fa 2 setmanes els recordo que es va fer una exhumació que va costar 40 anys. Les coses a l'estat espanyol van com van, o sigui que encara ens queden uns 35 anys d'espera.
Bueno, per això la gent té il·lusió de fer alguna cosa nou.
Mm-hmm. Bueno.
Sí, l'exhumació
també...
Si es
pot fer borrón i cuenta nueva, que se'n diu. És a dir, sempre és un avantatge.
No és borrón, és una revolució a l'hora
de
votar.
No, dir, és a dir, començar de nou. És a dir, fins ara això no ho veiem clar, que hi haguem un de mals de caps. Vinga, va, tornem a començar de nou. És a dir, és fent reset. Per tant, doncs, tota aquesta zona de la Mediterrània que doncs, estem interessats en fer un reset d'aquests, doncs, cony, valdria la pena. I, a més, valdria la pena que els altres llocs potser fessin el mateix.
Ja que estem fent reset, escolta, fem el vot obligatori i així ja ho tindrem tot. No?
Això que comentaves abans de l'exhumació, que s'ha fet coincidir amb precampanya electoral...
Jo diria que la cosa, no, els amics socialistes, la cosa no ho tenien tan preparada. Intuïen que seria... Llavors, no sé si tenien tan clar que seria en precampanya electoral. Però bueno, les coses a vegades arriben quan arriben, i aquesta pues, va arribar quan va tocar.
Sí, perquè...
Jo diria que no hi ha tan càlcul. Una miqueta sí.
Home, una tant, mica sí, eh? Escolta, que hem tingut molt
cada
temps
vegada
per
veus més que tot ho calculen, perquè
home,
ara estàvem aquesta setmana, no sé quina ha sortit alguna
qüestió CDR, judicial, aquesta setmana,
alguna qüestió judicial que ha sortit just aquesta setmana, quan depèn de com els interessa, surt una setmana, en surt una altra, o s'espera 5 mesos a que surti, no?
Sí.
Per tant, en aquest cas jo crec que també hi ha molt joc d'interessos i que, per tant, ells mouen els fils, els que els poden moure, mouen els fils al son del que més els interessa.
Que
no?
Curiós que un think tank a nivell europeu, però que parla de temàtica global, que es diu Project Syndicate, i que de tant en tant, bueno, la seva tasca és anar sent de plataforma de diferents pensadors, politòlegs, etc, i ex-ministres o fins i tot ministres en funcions, que curiós que el dia 7 publicava un article de Pedro Sánchez, quan jo no recordo haver-li vist cap fins ara, i fa aquesta setmana, i avui damunt ho retuitegen perquè hi hagi una difusió viral justament avui, i com us deia al començament d'aquesta tertúlia, en aquests moments hi ha reunit a la Moncloa el Comitè per la Situació de Catalunya. No hi ha res gratuït, no hi ha res gratuït.
Home, amb la situació de Catalunya ja es va veure ben bé la patinada del senyor Pedro Sánchez quan va parlar de la Fiscalia.
Però vosaltres avui heu vist alguna cosa? Ha arribat alguna notícia al respecte?
No, patinada no. Una vegada que diu la veritat, val la pena.
Però electoralment és una patinada.
Home, aviam. I
de cada Catalunya és una patinada i grossa.
És que és el que pensen en el fons. És el seu subconscient. I els ha traït el seu subconscient.
Ho pensen igual
ells que molts altres partits. Vull dir,
com el Borrell, potser.
Com el Borrell, per exemple, com el PP, com els Ciutadans, com Vox. Diuen... Tots ho pensen. El que passa que alguns ho acaben dient i altres pues, s'ho retenen. I en aquest cas, jo crec que el Pedro Sánchez lo va trair el subconscient. De fet, els socialistes aquesta vegada s'ha vist clarament, crec jo, que han anat a buscar els vots a fora de Catalunya. No sé al final com quedaran aquí. No sé quin serà el resultat que trauran aquí. No sé quin és el resultat que trauran aquí, però jo crec que s'ha vist clarament que amb tots els moviments que han hagut durant la campanya, amb el fet de treure el federalisme amb tot un seguit de coses, es veu clarament que ells, Catalunya, no els importa per a res, només els importa Catalunya per poder treure vots a fora. És la sensació que em dona, i aquesta vegada s'ha vist més clarament que mai.
Jo quan vaig sentir el cansament vaig pensar, doncs no saps la que t'espera. Sí. Tant si et va bé com si no et va bé, ets un dels elements importants a l'hora de decidir què acabarà passant. Si ja estàs cansat ara, no arribo a veure, que li donguin alguna cosa perquè ho necessitarà.
Les persones públiques, errades d'aquestes, les mínimes. I quan se parla,
bueno,
generalment parlen...
Aquesta campanya n'hem vist de totes les bandes, bueno, i de tots els colors, i no passa res.
Quan parlen, han de parlar no políticament correcte, sinó pensant de que el que estan dient és el que la gent se creurà. I amb aquest fet i d'altres fets d'altres partits, doncs demostren que realment el que diuen és el que volen dir o el que teòricament volen posar damunt del paper, però que realment el pensament no és aquest. I aleshores, doncs clar, cada partit polític té una filosofia al darrere, de que la gent doncs més aviat va potser per la filosofia que no pas per les coses que diguin, perquè en aquest cas ja m'explicaràs els votants d'aquest partit que han de pensar quan el jefe està cansat i diu coses diferents.
Sí.
Bueno, a veure com li va aquest cansament a Pedro Sánchez avui, que descansi, i demà a veure què passa.
Per això és el dia de reflexió, per descansar.
Bueno, ja veurem que...
De fet, diu que aquesta vegada no s'ha fet ni la foto. Diu que la típica foto que es feien el dia abans de... Mm-hmm. Diu que aquesta vegada n'hi ha la foto, per tant poden descansar encara millor, perquè no caldrà que es belluguin de casa.
Home, una setmana d'eleccions, jo crec que seria millor que no pas els 15 dies que fem sempre, però evidentment doncs han de quedar doncs esgotats. Perquè, doncs...
Però a mi m'ha semblat molt trist que tot fos tan monotemàtic. Molt trist.
Però no era previst.
Jo la veritat és que no he tingut interès, l'únic que he vist a posteriori una mica els comentaris dels diferents debats que han hagut, no? Però realment la poca propaganda que he vist m'ha donat molta, molta llàstima de que realment només es parlés, perquè semblava que només tenien aquest problema al cap. I fins i tot, jo ja sé que podem pensar que els catalans que es presenten com a partits més aviat només aquí a Catalunya, doncs, bueno, potser la temàtica ha de ser més destacat el tema de Catalunya, però també si es presenten en unes eleccions espanyoles en unes eleccions de l'estat espanyol han de dir també una mica els seus arguments a nivell del seu programari, no? I crec que en aquest cas Ha sigut jo crec que ha sigut molt trist. Vull suposar que els diferents debats, ja us dic que no ho he mirat, que per tant no puc dir, però abans, quan es feien debats, ficaven un tema i es parlava sobre un tema, després es parlava sobre un altre. No sé si aquesta vegada també
s'ha fet. Sí,
s'han fet.
El mateix sistema. El mateix sistema, el que passa és que a nivell periodístic se té tendència sempre a que diguin el que vegin, m'entens?
A maximitzar una mica el que els interessa.
Bueno, a donar més llibertat a les persones que estan explicant, no? I això em sembla, i inclús te vaig a dir que això també s'ha fet a nivell de Ràdio Falset, des dels seus inicis fins aquí, que últimament doncs, se dona doncs, més llibertat de que siguin els candidats els que tinguin la llibertat per exposar-ho de la manera que vulguin i tot això. I això crec que és una cosa fàcil pels periodistes, o en aquest cas doncs, pels que estan dirigint el debat, però és en detriment de les persones que estan escoltant. Ho reflexiono de seguida. Si tu saps algun tema perquè doncs, l'has preparat i saps de què va, doncs tu fas la pregunta i aleshores els candidats te l'han de respondre referent a la pregunta que tu fas. A la millor aquella pregunta és totalment incòmoda per tots, però tu no pots dir no la responc, l'has de respondre, malgrat pensis, com alguns candidats hi van haver, que van dir que el primer que farien és destituir el propi director del debat. No? M'entens? Per tant, el que he trobat és això, és a dir, toquem aquest tema, en termes general, va, toquem aquest tema. Què passa? Aquelles persones que estan allí estan nervioses, volen dir moltes coses i a última hora doncs, no les diuen, a última hora doncs, no sé què, molt preparat que ho tinguin, sempre passa el mateix. Sempre passa el mateix. A vegades treuen pedrots que no són els que han de treure perquè resulta que no tenen res a veure amb la penya. Entens? Però, bueno, però què vull dir això? Això vull dir que el que porta el moderador crec que és la persona més important que no pas els que estan exposant el tema. M'entens? Perquè a la millor... Si dones llibertats als altres, hi haurà temes que ni els tocaran, que no els interessa, m'entens? En canvi, d'aquesta manera, forces a que cadascú doncs, vegi això. I aquesta tendència, a mi no m'agrada en els últims debats referent amb això, perquè és això, és a dir, molta llibertat de que cadascú... Que està bé, que cada candidat pugui expressar-ho lliurement el que vulgui, però, coi, vull dir, treballa una mica més...
Anton, l'audiència no és tonta, i si veuen que els candidats volen evitar... la pregunta o capten el moment?
Potser sí, però hi ha coses d'aquestes... És a dir, la persona que està dirigint el debat ha de saber gairebé més que no pas els que estan exposant el programa. I aleshores doncs, pot fer més i molt menys. O sigui, la persona que està davant pot dir, mira, ara toca a tu i s'ha acabat. O pot treure temes que són importants i que aleshores a la millor de la gent de poble doncs, o la gent vulgar els pot interessar i que aleshores ells no vulguin.
És que se suposa que el debat és per contraposar idees, no són 8, o en el cas de l'últim debat de TV3 no són 8, en el cas de l'Espanyol crec que eren 6?
Sí,
no recordo malament, sí. No en 6 monòlegs, sinó que és contraposició de parers. Ara, també us he de dir, i com... persona que fa uns quants anys que està darrere d'una tertúlia i n'he fet unes quantes, sempre he tingut molt clar que una tertúlia de més de 5 no és tertúlia, és una festa. I quan vaig veure que a TV3 fent una tertúlia de 8 vaig pensar això no acabarà gens bé. Bueno, però és que ja abans de començar...
Però com marques tu de que si hi ha 8,
no, clar, si hi ha 8
candidats
polítics no
legals, teòricament...
Comptant amb una cosa que s'ha perdut i la veritat és que tinc moltes ganes de trobar-me amb algun assessor, ja sigui de Ciutadans o del Partit Popular, preguntar-los si estic equivocat o no, perquè crec que hi ha una estratègia. Crec que el fet d'interrompre la resta de persones quan estan parlant ja s'ha convertit en una estratègia. I si és així, és per dir-los, escolta, saps que t'estàs carregant, el respecte que se suposa que s'han de tindre entre ells, i dos, no deixes escoltar bé, no deixes sentir bé, realment aquest és el debat que es mereix la ciutadania?
Estic totalment d'acord amb tu.
Sí, perquè això va ser continu.
I ja es va veure l'abril, o almenys jo ho vaig veure l'abril, ho he tornat a veure ara, sí. I dic, no pot ser casualitat que els membres d'aquests partits, a l'abril i ara al... novembre tornem a estar igual. Aquí hi ha estratègia. I si dius, si aquesta és l'estratègia, no anem bé.
No
anem bé.
No, perquè no, aviam, ni les Arrimadas no va parar i la Cayetana tampoc. I clar, és el que diu el Jordi, fas que tu no sentis bé el que està
dient
l'altre.
Jo hi vull veure el darrere...
Perquè intentes sentir les dues converses... I, però,
no, bueno, no, és impossible.
I a més, aquí en aquest debat també, parlant del Sanchís, el director de TV3, va ser molt valent aquest home, eh? Perquè ell sí que el director no té per què punyetes fer de moderador.
Sí, sí que li toca.
Però, bueno, a les televisions altres no hi ha hagut cap director que hagi fet de moderador, són presentadors, eh?
Però li toca, li toca.
Bueno, li toca perquè té els nassos jo ben ficats.
Jo el que veig darrere d'això és la poca educació o la mala educació doncs o la distorsionada educació
és on volia anar per
de les persones que posen al davant. I per això és el que he dit abans, i ho torno a rectificar, o sigui, ho torno a repetir ara, a mi també fa que sigui una dona o un home, el que m'interessa és que les persones que estiguin al davant estiguin preparades, m'entens, i no fotin aquests espectacles tant uns als altres, eh? Vull dir que no es lliura massa cosa aquí, eh? Aquests espectacles que a última hora l'únic que fan és de que doncs, o fa zapping, m'entens, o tanques la tele.
O directament no ho mires, ja. T'he dit, jo ni...
Bueno, home, jo no ho sé, jo ho vaig mirar...
És jo ho vaig
a mi hi ha coses que no m'agraden. I a mi hi ha coses que no m'agraden, però si, per exemple, en aquest cas doncs, has de comentar alguna cosa o, has de, o parles d'això, coi, has de saber una mica doncs, els pros i els contres. És a dir, jo a nivell de teles, evidentment miro TV3, perquè doncs, és la que em cau més bé i va més bé, però jo miro tot l'altre. I veure, aviam, si tenen raó realment o no, o si ho expliquen així o aixà, i veus, pots comprendre molt més bé, m'entens, la mala... Estem reflexionant
i no podem dir... Vau veure l'entrevista que li vam fer... Gent. El Vicent Sanchís des de la 4.
Era la 4 o era la 6? El
no, la 4. Era la 4.
El programa del Risto Mejide.
A Todos Mentida, del Mejide. Sí, no, veure.
He sentit referències, però...
Vostè, que representa una televisió pública que diu que està en plural, ara li ensenyaré dos diferències. Com van presentar el Telenotícies TV3 i Telecinco el dia dels Aldarulls. I clar... Telecinco comença el Telenotícies dient en el Barcelona han ocurrido cosas muy graves, se han quemado contenedores, la gente contra la policía... I llavors comença el de TV3 dient una manifestació de més de 500.000 persones.
Home, jo crec que té molt
totalment
més pes,
pacíficament, no han trencat ni papeles... Tal. Diu, coi, com és que comenceu tan diferents, vosaltres sou tan plurals? I el Sanchís, que en sap un rato, li va contestar... Perquè per nosaltres és molt més important dir que 500.000 persones han fet bondat i s'han portat bé que no quatre bestioles hagin fet en l'Arulls de Barcelona.
Que les quatre bestioles també les van tractar, TV3, perquè si alguna cosa s'ha pogut seguir sí, i va passava dir... a Barcelona, però home, no diré minut o minut, però ben abans.
És més gran en 500.000 persones, això està claríssim, clar, crec, clar. Crec que està claríssim.
Però llavors li va dir, i si vols que t'ensenyi les hores i hores de gravació que tenim a TV3 fetes als Telenotícies sobre els aldarulls, també te'ls ensenyaré.
La mala educació va ser del presentador d'aquest programa de portar una samarreta, m'entens, amb el que portava allí.
Ja pots dir el que deia la samarreta.
Bueno, el que deia, vull dir, és igual, m'entens?
No, de...
L'actitud de la persona que està entrevistant ha de ser neutra. I en aquest cas no era gens ni mica neutra amb la samarreta que portava.
Mira, jo
la samarreta, te'n recordes el que deia? Jo no me'n recordo gaire bé, però de premsa espanyola manipuladora.
Muy bien.
Això portava escrit a la samarreta.
Per tant,
premsa espanyola manipuladora.
Per tant, només veien això amb una persona que està entrevistant amb una altra, si
i n'hi ha
l'entrevistador, que ha de ser neutre,
sí.
Teòricament, ha de ser neutre.
No queda bé.
Una cosa, situem-nos, tot és mentira, és un programa d'entreteniment i, per tant, no cal demanar-li els estàndards que es demanaria en un programa estrictament informatiu, com pot ser el debat. El senyor Risto Mejide...
No, la seriositat de l'entrevista
no
anava a acord amb la samarreta.
Bueno, és que jugava el seu rol. Tothom coneix quin és el rol en diferents programes que ha tingut el senyor Risto Mejide i, en aquest cas, simplement va seguir el seu rol. Es viatja, la Mònica Planes ho explicava molt bé ahir al diari ara, de dir ja, però que li va posar molt fàcil i no es va preparar bé i el Sanchís li va passar pel damunt, doncs és el que té. Si tu vas a jijijà o vas de parcial per la vida, doncs pot ser que tinguis algú que sigui capaç de desmuntar-te això amb la calma i la tranquil·litat durant 50 minuts, perquè sembla que l'entrevista va ser llarga.
Sí, no la vaig veure, però vaig dir que sí.
Bueno, és el panorama que tenim i la veritat és que és força curiós i entretingut. Recordem que aquí a casa nostra, en aquesta emissora, tenim dos telèfons. No només podeu escoltar-nos, sinó que també podeu participar, perquè entenem que heu viscut i volem saber com heu viscut aquesta campanya electoral, aquesta curta campanya electoral d'una setmana en les noves eleccions que se celebren demà diumenge a partir de les 9 del matí fins a les 8 del vespre i a partir de les 10, a veure quina mena de resultats s'obtenen, si hi ha canvis, si no hi ha canvis, si hi ha transvasament de vots o no hi ha transvasament de vots. Recordeu, els nostres telèfons són el 977-83-0044, 977-83-0044 i 977-83-1135, 977-83-1135. Quan puguem, obrirem altres canals. Però de moment tenim aquests que ens serveixen perquè ens puguem connectar amb vosaltres. I arribem, hem passat la campanya, s'acaba la campanya, avui dia de reflexió, demà la gent anirà a votar, recorre una mica el fantasma de l'abstenció, cosa que a mi m'estranya perquè l'estat espanyol, quan hi ha una contesa electoral que s'entén que té certa rellevància com va ser la de l'abril, i entenc que sent la del novembre una repetició, la cosa hauria d'anar pel mateix que pels mateixos
carrils. El que passa és que
carrils
està cansada.
Sí, està cansada, però tot entenc que són importants. I sobretot quan en una campanya electoral monotemàtica no es parla de pensions, no es parla de deute, dius...
Ni d'atur, ni de res.
Ni d'atur, deuen anar les coses molt bé, no ho sé.
Exacte. És una cosa que queda moltíssim l'atenció. Sí.
Home, potser els tècnics en màrqueting de cadascun dels candidats han vist de que no cal parlar d'això, que només cal parlar d'una cosa en concret,
però ja
no ho perdre. Entens? Perquè, esclar, són els assessors els que els han de dir, oi, tu has de fer això i allò. Els assessors han de tindre el baròmetre de la societat per saber cap allà on van dirigits uns i els altres. Vull dir, aviam, bueno, i a més avui sigui en reflexió, escolta, hi ha un munt d'actes culturals que fas garrifar, és més una jornada cultural que no pas un dia de reflexió, almenys per en aquesta zona d'aquí i aquests pobles. A partir de les 7 sabeu que doncs, hi ha activitats per tot arreu i que d'allò. Bueno, doncs jo suposo que... Mira, això és el mateix, va vindre un munt de gent que es veu que demà doncs, ha de passar alguna cosa molt greu, perquè doncs, van reforçar doblement la policia i tots els d'allò. I aviam, no deix de ser una votació normal i corrent, que en principi ningú espera i ningú desitja de que les coses no vagin pel normal que sempre han anat les votacions. Aviam, començant des de molt abans fins passant per l'1 d'octubre i acabant doncs, en la de demà, que espero, desitjo i crec que ha de ser doncs, totalment cívica, no?
Demà s'ha proposat una tortosa a la catalana. Aviam si a les reds, almenys a mi també m'ho han passat, aviam, que la gent vagi a votar i que no faci res més. Que no surti al carrer, que no hi hagi manifestacions... Que no...
Bueno, és lo normal.
Deixar que s'avorreixin els quatre que vagin...
Els grans catalitzadors de les mobilitzacions catalanes, l'Assemblea i Òmnium, han dit que demà, tots tranquil·lets, que es vagi a votar. El Tsunami sempre ha parlat d'avui, res de demà.
Sí, sí.
Avui
i
passat demà,
parla
com entenc des de producció.
A partir de dilluns.
Però demà ningú ha convocat res, que de manera espontània es pugui generar el que es pugui generar, però els dos grans catalitzadors que han sigut els promotors i organitzadors de les grans mobilitzacions d'aquest país, de demà no han dit res.
O sigui que... jo estic convençut de que els aldarulls que hi van haver temps enrere, dies enrere a Barcelona, i bueno, que continuen...
Després de la sentència.
Aldarulls, O sigui, dient aldarulls vol dir doncs, intervenció de la policia.
A partir de les... 8:30 de la nit, perquè ens entenguem, per situar-li una hora, perquè curiosament va ser a partir d'aquella hora més o menys, quan començava l'informatiu, 8:30, 9:30.
Intueixo que si no s'hagués fet tanta propaganda de policia i presència i tot, potser no hagueren anat per aquí les coses.
És com si haguéssim buscat una mica que hagués això perquè ens interessava.
No és que és el mateix que les xarxes te passen gent
interès,
que estan infiltrades dins a fer soroll i tot.
El seu interès bàsic és que aquí es creï un clima pues que sigui... Pues...
Bueno, hem de justificar la feina, també.
És el seu interès i és el que volen poder dir a la resta. I tots sabem la gent que hem viscut i com viscut a Catalunya, que de problema...
Sí, però llavors no veus el senyor Marlaska, que és un ministre dient el que diu, eh?
Sí, sí.
Que ha sigut pitjor Catalunya que el País Basc, home.
Per això et fiques les mans al cap, perquè realment...
Per això ho diu un ministre.
Perquè les coses...
No ho diu un militant.
Les coses s'han de sospesar a nivell objectiu. El que passa que la gent farà el seguidisme que farà, però les coses s'han de mirar amb les qüestions objectives. I, evidentment, tots sabem que el que va passar al País Basc va ser molt trist i va tindre moltes situacions molt violentes, i no només violentes, sinó que van comportar morts i van comportar un munt d'afectacions a nivell humà i personal.
O quan ho comparen amb la Cala Borroca, cremaven bars i cremaven cotxes.
Però és que a més me fa molta gràcia perquè parlen del que va passar aquí, i coses com les que han passat aquí han passat per altres circumstàncies a Múrcia, a Madrid... i en altres llocs també, sí, de cremar contenidors i de coses d'aquestes, però només es fixen...
I les manifestacions mineres, que no se n'han recordat.
Les mineres, els taxis.
Però els miners amb bassoques contra la policia.
El que va passar amb els taxis. Vull dir, sí, és a dir, totes aquestes coses van passar i
no va passar res.
I ningú va fer cap esment al respecte. Però aquí...
Se parla de terrorisme.
Se parla de terrorisme, i el que volen és... principalment agafar caps de turc, perquè tots els que han ficat a la presó, jo crec que són caps de turc, per dir, pues mira, heu guardat explosius, que no sé què... Tot això és una, jo crec que és una invenció, que darrere d'això hi pugui haver alguna situació que vulguin fer, alguna mena d'acte que vulgui visualitzar una mica el conflicte, això jo no ho dic, però d'aquí a tractar-se de terroristes, jo crec que hi ha un camp molt important, no?
Ho dic per última vegada. A les 12:15 s'ha reunit la Comissió de Seguiment de la Situació de Catalunya, que s'ha reunit aquest matí al complex de la Moncloa. La reunió ha estat presidida pel president del govern en funcions, acompanyat de la vicepresidenta i el ministre d'Interior, que en parlàveu fa un moment. Una 3/4 d'hora després hi havia una roda de premsa per presentar tota la infraestructura electoral i tota la jornada electoral per part del govern, que és l'encarregat al final d'organitzar aquestes eleccions. La veritat és que la cosa pinta força curiós.
Teòricament no ho havien d'organitzar avui. Això ja fa dies que ho havien de tenir organitzat. És a dir, aquí del que es tracta és que el que han fet avui és mirar a veiam què han de fer amb tota aquesta gent que van portar cap aquí a vigilar que vagin a votar o que sigui.
Aviam
que, m'entens? És a dir, no s'ha hagut en cap votació. Hi ha hagut el dia de reflexió una reunió tan important com el president del govern a fer una cosa d'aquesta.
Jo veig una miqueta més enrere, és la reflexió de realment calia una comissió de seguiment del que passa a Catalunya? Realment, al llarg de la setmana, quan abans dels 11 de setembre i abans de la sentència, es parlava de què es faria i què es deixaria de fer. Aquesta setmana no ha passat res d'això. És més, crec que fins i tot sí que han sortit el president el vicepresident d'Òmnium, la presidenta de la ANC, per dir el dia 9, el que vulgueu, el dia 10, no es fa res.
No solament això, sinó que la convocatòria que hi havia permanent davant de la plaça Universitat aquest migdia, vull dir, s'ha dissolt. Entens? Per facilitar, doncs, suposo, les altres coses. Me vull referir de que si això es mira des de fora, l'explicació és una, i per tant l'explicació que s'ha donat des de fora ha de ser el resultat que ara ells volen portar. Si aquesta gent haguessin viscut dia a dia les coses que passa aquí i sapigué i entendre, això no caldria. És més, hi han persones que són dures de cap de no veure de que això ja no va ni d'independència ni d'això. M'entens? Que es posin a sentar i diguin per què passa això? Quin és el fet que passa això?
Això fa anys que ho tenen que fer.
M'entens?
Ja fa molts anys.
Home, però vull dir que facin un reset ara. Que facin un reset i diguin a veure, per què hi ha una setmana o 15 dies que s'estan mobilitzant la gent i això i protesten per aquestes coses? Per què? Cony, doncs vés a buscar l'explicació i vés a buscar la solució amb això. No vagis a buscar, és que diuen, és que pensen... No, no. El que deia ell, l'Armand, l'assumpte del personal que van agafar, doncs la millor eren 3 o 4 personatges que estaven fent pólvora pels diables o que ho sé jo, doncs igual eren pouers, és a dir, d'anar a fer pous i necessitaven... m'entens? Vull dir, fem les coses sèries. Què ha passat en el punt 7? Ja tornem a ser amb la història. És a dir, collons, que se sentin, home, i sàpiguin de què va la història, abans de fer les coses, que les pensin dues vegades.
A què et refereixes a la Ponsatí?
L'euroordre que ha donat, sí. I que aleshores doncs els han dit, escolta,
quin episodi,
dir,
quin
ja en parlarem, és a dir, ja està bé.
No, primer la van rechaçar, però ara l'han acceptat.
L'han acceptat, però no hi fica res de sedició.
No, l'han acceptat, han dit, bueno, mos ho mirem.
Han anat a tràmit, sí, clar.
Mos ho mirem, és que la primera era el text, són quatre línies, però són espectaculars. De dir, la creiem desproporcionada. I t'ho diuen ja la resposta, no? De dir, bueno, ens ho mirarem.
I per què va demanar disculpes després del govern britànic?
Home, perquè per la paraula potser l'expressió... les formes, com dèiem, són importants. N'hem parlat aquí, el fet d'interrompre... Home, pots dir que no, que tu pensaràs, les de Bèlgica tenen un altre to. I més o menys la resposta és la mateixa.
Però la paraula desproporcionada,
sí, sí, escolta,
no és cap ofensa, t'has passat tres carrers i ja està.
No, però sent d'una administració a una altra administració i sent una administració britànica en què les formes compten, va sorprendre a més d'un.
No pot ser que la gent que fa tants anys que es dedica a aquesta cosa que faiguin coses d'aquestes. Si no és per la veritat que va dir el president de govern en funcions quan estava cansat. Si no és per això, no hi ha explicació tècnica, m'entens, de que es presentin aquestes euroordres amb els textos i de la manera que es presenten.
Les euroordres surten arran de la sentència i la,
sí,
resposta, la resposta britànica, jo tinc la sensació que per allà al darrere rondes Gibraltar. I és allò de, em demanes això? Ah, sí, doncs ara veuràs. Jo ara et marco territori. Que després et disculpes, com el Pedro Sánchez després va donar les explicacions pertinents del que havia dit, que sí, cansament. Però
home,
sí, sí, la primera resposta ja era, això és desproporcionat. Després ja te l'accepto i dic, sí, m'ho miraré, com fan els...
Home, l'Abascal va dir tancar la verge amb Gibraltar,
sí,
ho va dir l'endemà. Mm-hmm.
Sí, sí.
Sí, sí, de coses rares n'hem vistes i jo
I en
crec
veurem,
que en continuarem
més.
A veure, perquè entrem a la recta final de la tertúlia monotemàtica, com no podria ser d'una altra manera en un dia com avui, i la qüestió és veure, senyors, què pot passar el dilluns, perquè home, diumenge a la nit es donaran els primers resultats, en calent la gent suposo que saltarà sigui que sigui, però dilluns una vegada amb els resultats més o menys païts, què creieu que pot passar? Es compleixen les enquestes i tornem a estar igual que fa uns mesos? Creieu que hi ha espai per a la sorpresa? O la cosa, com us deia, ja està...
Jo
anem
crec
a la repetició electoral a l'abril del 2020.
Jo crec que quedarà similar el pes de cada un. Sí que pot ser que hi hagi trasbats de vots d'uns cap als altres, però jo crec que al final jo crec que tot quedarà una mica com estava.
La suma de la dreta i la suma de l'esquerra més o menys...
Jo crec que
igual.
Quedarà una mica com estava i tornaran a estar al mateix punt. És un punt de no retorn. Si no es posen i no se senten, és un punt de no retorn.
Però jo crec que aquesta vegada, si com veiem que no sumaran ni uns ni els altres, per tindre majoria absoluta, crec que de vegada... Crec que són capaços PP i PSOE de ficar-se d'acord. Un president del govern, una vicepresidència... Jo crec... Fins ara me sorpreneu, ho trobava difícil, però ara crec que és possible que arriben a un acord.
I li veus
sempre
durada
quan
amb això?
No hi hagi majories dels blocs, eh?
Les enquestes la setmana passada apuntaven que això de majoria de blocs que...
Que no, però no.
Ara... Demà sabrem, demà ja tindrem la millor enquesta possible, que són els resultats. Armand, tu què creus que passarà? Estarem igual? Les coses canviaran? Hi haurà un transpassament de vots que farà possible una majoria, ja sigui d'un bloc o de l'altre?
Jo crec que això, jo crec que quedarà, que tot i els trasbats de vots entre partits d'un mateix bloc, jo crec que bàsicament no hi haurà diferències excessives. Pot passar el que diu el Miquel, que es posin d'acord com a vegades han fet, he sentit jo a vegades a nivell d'Alemanya i això, que es posin d'acord els dos grans partits. Però jo crec que també pot haver algú que se li encengui la bombeta i es comenci a parlar, però ho poso una mica en dubte, eh? No ho sé, però en algun moment s'ha d'intentar trencar el gel i que algú es decideixi.
Penseu que els polítics que tenim aquí són molt dolents tots, eh? Tots, de tots els partits. Això dona molt poques esperances que se sentin a parlar, perquè si estan, aquests estan a primer de primària encara. Estan al davant dels seus partits, però la gent que té dos dits de... Jo que parlo amb molta gent de política i tot això, però si quins dirigents tenim en aquest país, tu?
Els que ens mereixem.
Home, no. Pues potser sí.
Anton, què passarà dilluns?
Sortirà el sol.
Menys mal, dia. Menys mal. I espero que no plogui.
I s'amagarà.
Demà farà bon dia, per tots. Pels que tinguin mal dia, també farà bon dia. I per tant, doncs, dilluns...
Diu que farà molt vent demà.
Dilluns...
Demà farà molt vent, diuen.
Bueno, si fa vent, hi ha possibilitats que s'emporti alguna papereta i s'ha d'anar a tanca. Segons que s'emporti alguna cosa,
no? Tranquil, amb la policia que hi ha... No s'escaparà, no?
I aleshores dilluns, doncs, uns estaran contents i els altres també.
O sigui, tothom dirà que ha guanyat.
No perdrà ningú.
Al final tothom dirà que ha guanyat.
I el problema és de que el que perdrem serem els que hem d'estar doncs, baix la tutela del personal que guanyi. Bueno, s'ha de ser optimista i s'ha de veure que doncs, a última hora només seran 4 anys, siguin els que siguin.
Bueno, això,
esperem que ho
això,
facin bé.
Que seria lo normal fa uns quants anys, ara ja és gairebé extraordinari, bueno, gairebé.
Aquí a Catalunya en quants anys ja portem 7.
Però ja hem de ser optimistes i aleshores s'ha doncs, de comptar això. Lo més dolent que pugui ser, bueno, que doncs, sembla que haguem entrat en un període de, doncs, de repetició, un reset d'aquells que quan toca reset cada vegada va fent reset i llavors has de llançar l'ordenador perquè doncs resulta que està corrupte.
S'ha col·lapsat ja.
I per tant,
tant reset.
Bueno, s'ha d'esperar de que el personal que estigui, tal com ha dit el Miquel, doncs en pròximes generacions estiguin una mica més preparats per estar al davant i per dirigir tant Espanya en general com el nostre país.
Sí, però també n'hi han, i això jo crec que cal recordar-ho, gent que estaria al davant en aquest moment que no hi pot estar perquè està entre reixes.
Bueno, això és evident.
Sí.
Això és evident també perquè
aquesta
gent...
Amb aquests no podem comptar com a dirigents polítics perquè no poden ser.
Ho hem de recordar que és una cosa que està...
Aviam, hi va haver una cosa que van fer bé els governants espanyols, que van tallar els caps. I per regla general, quan talles els caps, les coses costen a brotar. Vale? Malgrat tot, doncs hi ha hagut una bona brotada. O sigui, podem tornar a empeltar. Permet el nou brot, permet tornar a empeltar, i per tant, doncs, només ha sigut un ensurt, això. Però no ho dic jo en aquest aspecte, sinó més en termes generals, de que hi hauria d'haver gent una mica més preparada. Potser intel·lectualment pot estar preparada, però socialment hi manca alguna cosa. És a dir, un dirigent no pot estar cansat, m'entens, amb la feina que fa. Si està cansat, que descansi, però no pot executar una ordre, una obra, no pot dir res, m'entens, si una persona no està amb el 100% de condicions. I si no està en el 100% de condicions, doncs ja veiem el que passa, que no solament afecta les persones que ja ens ho pensàvem, que les coses doncs, que ens ratifiquen el pensament nostre, sinó que altera l'altre personal que, doncs, home, no ho diguis, que si no hem acabat, els que sortim mal parats som nosaltres.
Ja veurem què passa, estarem molt pendents. Abans de marxar, però, tenim algunes qüestions que aquí m'ho has d'ajudar, Anton, perquè vaig una miqueta a peix en el que es presenta o es vol presentar la setmana vinent al Molà, perquè de tan monotemàtics, no veiem el que ens queda a prop de casa nostra, i això, aquest centre d'interpretació, pots fer ni que sigui un titular?
Molt poca cosa, perquè gairebé potser ser igual com tu o com la major part de personal. Bueno, jo me'n vaig enterar perquè vam rebre aquesta setmana una invitació per part de l'Ajuntament del Molà de que obrien aquest centre d'interpretació de la Batalla de l'Ebre amb un edifici de les mines que hi ha al Molà, no recordo ara el nom concret, i que doncs sembla ser doncs, de que, bueno, per les referències que es anat preguntant el que sigui, això serà diumenge que ve al migdia i sembla que està molt ben preparat. M'han arribat veus de que els tècnics que han fet aquest muntatge de centre d'interpretació de la Batalla de l'Ebre, doncs són prou eficaços i competents doncs, per fer una cosa amb bastant cara i ulls. Hi ha molta referència al món sanitari, com ja que tenim aquí un representant del Montserrat alarmant, hi ha molta referència a això. No ho sé, sembla que doncs, bueno, doncs, per la població que és el Molà, doncs, han apostat bastant fort amb aquest aspecte. I el també... que interessa això és conservar-ho i que, evidentment, doncs, bon, sí, la sí. gent ho pugui, bueno, ho pugui visitar, i... perquè això és costós, eh? És a dir, no és una cosa... Si no hi ha un paquet econòmic al darrere important, és costós de mantindre.
Jo crec que ja posats a recordar coses que estan passant una mica fora del que hem estat comentant abans, de tot el tema monotemàtic d'avui, és que hi ha unes jornades del bolet aquí a Falset,
sí, sí,
que
s'estan
desenvolupant durant aquestes dues setmanes, i que hi ha tot un seguit d'activitats que podeu consultar, pues, a diferents webs, pues, i que hi ha cartells al poble, i que per tant són coses que ja veurem com estarà el bosc, perquè ha fet molt vent,
no? Molt vent,
i probablement la humitat que es va acumular amb la pluja que vam tindre fa un parell de setmanes, pues, potser no serà suficient com perquè dongui els fruits que esperables, no?
Ah, doncs jo la setmana que ve pensava anar donant tom, eh? No em desanimis, eh?
No ho sé, jo no hi entenc gaire, eh?
Aquí no volem que
no hi entenc gaire. Si saps els llocs i a la millor doncs els tens reservats, doncs a la millor...
Llocs obacs, que no
queden arreserats del vent. I queden arreserats del vent.
Home, també val la pena comentar que s'ha fet el ratlli...
De Legend, de cotxes antics.
Sí, cotxes antics, aquest tema.
Si anem al camp de futbol o al pàrquing de l'Euterpe, per la meitat sud del pàrquing de l'Euterpe,
sí,
la que toca més al camp de futbol, estava ocupat per una colla de cotxes que força espectaculars per la seva
edat. Sí, perquè ara els veus i dius això, podria tindre potència.
Això no podria circular per contaminant, però bueno.
Fent
una cerca ràpida, el Molà es diu Centre d'Interpretació Mina Lousa Linda Mariquita.
Ah, bé, molt bé.
No molt llarg, estarem pendents.
Bueno, és el nom de l'edifici que tenia la mina, i aleshores sabeu que doncs ho han ubicat aquí i ho han reformat.
Molt
consta bé. Que està força.
Estarem pendents que el Manel Salés ens expliqui alguna cosa d'aquest centre d'interpretació, la presentació del qual sembla que serà la setmana vinent, una setmana que vindrà carregada, com no, amb els resultats electorals que sorgeixin de les eleccions de demà. Avui alguns diaris assenyalaven el tancament de campanyes. A la Contra la Vanguardia hi ha una entrevista, una persona molt important, és José Pablo Ferrandiz, que és l'investigador principal de Metroscopia, una de les empreses d'enquestes més importants de l'estat espanyol, i assenyala que hem passat del bipartidisme al bibloquisme. Hem passat dels partits als blocs. I abans de marxar, m'agradaria que m'apuntéssiu un tema històric, com és que aquesta cap de setmana es compleixen l'aniversari de la caiguda del mur de Berlín, i ja que sou una miqueta més grans que jo, m'agradaria saber què estàveu fent i com vau viure i veure la caiguda del mur de Berlín, un símbol de l'enfrontament entre dos blocs, dos ideologies, quan han passat tot aquest
temps. Quin any va ser això?
89, potser?
Sí,
89.
Sí. I com vols que me'n recordi? Que
jo 89...
Aquell dia?
Home, Miquel, estem parlant d'un fet històric. Malament, històric.
Devia estar a punt de fer la mili. A punt de fer la mili. Bueno, sí, a punt. Però bueno, això encara... Però era aquell període previ a la mili que estava a l'atur.
Sí.
I estava pendent d'anar a començar a la mili l'any 90.
Jo el que sí que recordo és que...
Però el record del moment en què es va fer la situació
tancament.
Aquesta de que es va tirar el mur de Berlín, que la gent va passar a l'altra banda i tot això, pues no la recordo de forma especial.
Però, ja teníem
bueno,
feina.
Però evidentment és una fita molt important.
Jo el que sí recordo és que em vaig passar moltes hores davant de la tele.
Ah, el que ara jo recordo, el que ara últimament he estat llegint algun llibre que tenia a veure amb aquesta situació, una mica dels blocs, del bloc soviètic, diguéssim, el bloc aliat, no? Una mica, i pues, bueno, una mica et posaves una mica amb la pell d'aquesta gent, i potser ho he viscut més ara llegint aquests llibres que no el meu record del moment aquell.
Van morir molta gent allà al mur, eh?
Sí, doncs, sí, allí en aquests llibres que he estat llegint, pues, una mica... Explicava una mica totes aquestes situacions.
Jo el que recordo és que l'endemà vaig anar a comprar els diaris per saber, és a dir, tots els diaris, com algunes bones fa quan hi ha algun esdeveniment d'aquests, i que doncs era una cosa força important i amb impacte. És a dir, feia emoció veure, bueno, veure l'obertura, com aquell que diu, de la reixa, i el trencament que feien dels murs i els records que la gent prenent pedres d'aquí, que per cert, llavors hi va haver tot un negoci de, dels fragments de pedra que, bueno, que potser aquestes eleccions igual alguna era d'enquelles que va sortir a la tele, doncs llavors hi va haver...
Això ens ensenya una mica que torres més altes han caigut, per tant, sí, en la situació que estem vivint, sí, no? Sí. Pues una mica hem de
jo
ser una mica...
Jo que recordo també molt del mur de Berlín va ser que va ser molt mèrit del Gorbachev i la manera que se'l va dir el tildar al seu país de traïdor.
La perestroika. La caiguda del, del règim comunista.
Lo van arribar a odiar per això. Però va fer un gran servei a la humanitat, aquell home.
Bueno, no sé si un gran servei, el que està clar és que és un disc que marquen la història. Veurem si demà també és un d'aquests dies amb aquest resultat electoral. Veurem si hi ha una sorpresa o es segueix com la tendència i fins i tot m'atreviria a dir com els resultats marcats el passat mes d'abril i tornem a estar una mica igual que al començament, però havent passat més, més temps. La setmana vinent, com no, comentarem aquests resultats aquí a l'hora del vermut, a la sintonia de Ràdio Falset. Gràcies per els que ens heu acompanyat i sobretot gràcies al Miquel, a l'Armand i a l'Anton i, com no, al Gerard Sánchez, que com sempre fent de tècnic i una mica de producció, que sempre va molt bé tindré aquest cop de mà a l'altra banda del, del vidre. Moltes gràcies, Gerard. I nosaltres, com us deia, ens trobem la setmana que ve. Que passeu un bon cap de setmana, que hi hagi moltes olives i la setmana que ve hi tornem. Adeu.
Adeu.